11 i 17 minuts, saben que cada mes, un dilluns de cada mes, tenim un espai destinat a totes aquelles persones especialment que cerquen feina i que sobretot cerquen recursos per aconseguir feina. I habitualment des del Centre d'Iniciatives Econòmiques de Sitges nivell 10 no només parlem dels recursos que ofereix el centre, sinó aconsellem aquelles persones que desitgin feina més o menys com procedir, quines són les maneres, perquè com us hem dit en més d'una ocasió, no n'hi ha prou amb el centre, també hi ha d'haver una certa motivació personal perquè les coses puguin funcionar. Anna Milà, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicent.
Mireia Paretes, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Avui ens porteu també una d'aquelles iniciatives que fa força temps que el nivell 10 està complint per aquelles persones que d'alguna manera intentin cercar feina i no sàpiguen per on començar, no?
Mm-hmm, exacte.
Què són?
Doncs són uns tallers de recerca de feina que el que fem és anar-los repetint cada mes, és a dir, que la persona que aquest mes, doncs per el que sigui, que no li vagi bé per les dates, el mes que ve els tornem a repetir. El que fem en aquests tallers, de moment és, comencem pel currículum, mm-hmm. Vale? I l'altre seria l'entrevista. Fem un taller destinat al que seria fer el currículum, elaborar-lo, i un altre que seria l'entrevista de treball.
D'acord. Val? Aquests tallers quan acostumen a durar?
Dos dies.
Dos dies.
Dos dies, dues hores, de 10 a 12.
D'acord. O sigui, un dia per al currículum i un altre...
No, dos dies
per al currículum i dos dies per l'entrevista.
Per l'entrevista, exacte.
Entesos.
A veure, nosaltres plantegem aquests dos tallers perquè quan la persona està buscant feina, què necessita? Doncs ha de portar sobre seu un currículum, perquè vagi on te vagi, ha de deixar un currículum.
Fonamental.
És fonamental avui en dia. Abans tothom es coneixia i sabies que el fill de la casa tal, doncs que estava buscant feina, anava a tal lloc i deia, escolta'm, que necessites algú? Mira, avui no, però vine tal dia que, mm-hmm. que entraràs a treballar.
Això ja no fa,
clar,
ja no va,
això avui ja no funciona. No. Llavors et diuen, què portes un currículum? Deixa-me'l. I llavors moltes vegades la persona diu, ah, doncs no porto res i no sé com fer el currículum. Vale? Llavors, el que fem amb aquests tallers és ensenyar les persones a posar, d'alguna manera, doncs, els seus estudis, per una banda, i la seva experiència mm-hmm. laboral.
Perquè, Anna, com en qualsevol document administratiu, hi ha una certa, diguem-ne, metodologia a l'hora de fer el currículum?
Hi ha molts currículums, però moltíssims, molts tipus de currículums.
D'acord.
Llavors, a partir de, diguéssim, que l'experiència i els estudis de cada persona, i el que a ell li agradi més, ell pot triar-ne un tipus o un altre.
D'acord. Val? És a dir, tots poden ser adequats, tots poden respondre, sí. Diguem-ne, una sèrie de criteris i normes, però es poden adaptar, més o menys...
Sí, lògicament. I, uh-huh. a veure, el currículum cadascú ha de tenir un, que seria tota la vida laboral i amb uh-huh. tots els estudis.
D'acord.
I tot. Val? I a partir d'aquí, per cada oferta, n'hauria de fer un únic currículum.
D'acord.
Adaptat a cada oferta.
Entesos. És a dir, això de fer un currículum genèric i enviar-lo
no.
a
que
tot arreu...
Que és el que fa tothom, eh?
La Mireia riu perquè diu això és el que s'estila.
No, perquè sí, s'acostumava a fer, el que passa és que nosaltres aconsellem i som bastant insistents amb mm-hmm. això, que preparin un currículum adreçat a l'oferta en concret.
D'acord.
Perquè llavors ho pots perfilar una mica més i també doncs, veure què estan demanant i tot allò, els punts forts que diem nosaltres, tot allò que puguis ficar, doncs ficar-ho. Especialment per l'oferta.
Tenim una certa sensació, pel que dieu, que en el currículum hi ha d'haver allò fonamental, però no s'ha de farcir un currículum de...
No.
No. No. No s'ha de farcir un currículum de moltes coses. Ha d'anar allò veritablement necessari i directe.
Ni de moltes coses, ni fer un currículum excessivament llarg, perquè la gent es pensa que si és un currículum de 5 fulls, doncs millor, no?
Vaja, com els exàmens de l'escola.
Sí, que com més fulls omplies, sí, doncs millor, no? Millor m'ho sé. No, al revés. Vull dir, fer un currículum a vegades més breu o més concís, doncs molt millor, perquè és més fàcil. I ara la gent, clar, una persona que treballa en una empresa, està fent selecció de personal i segurament no tindrà un currículum per llegir, tindrà 50 o sé, només, jo què sé. Val? I llavors quan tu expliques o fiques en un currículum allò que volen, bueno, que volen veure o que el que mm-hmm. els interessa, doncs és molt més fàcil i possiblement passaràs a la fase següent a l'entrevista. Si li fas un currículum llarg i molt dens de llegir, realment pues costa, i nosaltres que ara estem llegint de molts, mm-hmm. doncs ens adonem que un currículum excessivament llarg o que t'expliquen masses coses que són superflues, pues tampoc val lloc.
D'acord, ara ens hi posarem en uns instants, però com dèiem un dels tallers està destinat mm-hmm. a l'elaboració del currículum i l'altre a què? A com presentar-se en una entrevista,
clar.
Com parlar, com...
Seria l'entrevista de treball.
Uh-huh.
Llavors, aquí el que intentem primer tot és donar uns coneixements teòrics, però després, a partir de fer com una simulació i fer una valoració, val? Perquè la persona vegi moltes vegades doncs, els errors que fem, el que s'ha de dir, que no s'ha de dir, i que adquireixin, al fons, és unes habilitats, unes tècniques per afrontar una entrevista.
D'acord, o sigui que hi ha una... una part pràctica
sí.
en aquest taller i s'hauran d'enfrontar aquells que vagin al taller a una entrevista de ficció, per dir-ho així, però amb tots els elements o molts elements semblants al que seria una entrevista de veritat.
Exacte. Els dos tallers són molt pràctics, eh? Perquè el taller del currículum no fem allò de dir, mira, heu de posar això, això, això i ja està. No, sinó el que diguem és, vine amb tota la documentació que tinguis. Vine amb tots els títols i vine amb un informe de vida laboral on te tenim recollit tota la informació tot de les empreses on ha estat treballat i tot.
Perquè ara ens hi ficarem. Allò que no pugui certificar-se no existeix?
Aviam, això és relativament. Què passa? L'administració pública, quan posa una oferta, qui no t'ho valorarà? Per exemple, tu dius que has treballat en una empresa sense contracte, l'administració pública, si no t'ho pot acreditar, si tu no li pots acreditar, no t'ho valorarà. Per tant, no
tindràs
punts. És així de simple. No tindràs punts per aquella plaça a la que et presentes, vale? D'aquell temps que tu ho dius que has estat treballant. L'empresa privada, bueno, és diferent. Pot acabar fent-li una prova i, bueno,
pot
parlar més amb aquella persona, pot demanar referències a l'empresa. És diferent, és diferent.
Un bon currículum es pot fer malbé per una mala entrevista?
Es pot fer?
Malbé. Per una mala entrevista?
Sí, i tant.
Sí? Sí. Sí? És a dir, una persona amb un bon currículum, si no fa una bona entrevista de treball...
Sí. L'objectiu del currículum és que aconsegueixis l'entrevista. És passar a l'entrevista, és passar a un següent pas. I l'objectiu de l'entrevista és aconseguir la feina. Però, clar, lògicament, tu encara t'estan aquí valorant, no tens res encara. Per tant, com que a l'entrevista generalment, i més avui en dia, hi va molta gent... Doncs què pot passar? Doncs que facis una mala entrevista i que perdis el lloc.
D'acord, perquè acostuma a succeir, Mireia, l'entrevista és el final de tot del procés, no?
Bueno, seria el final de tot.
Seria el final de tot. Sí. Per tant, és allò que dèiem, un ha seguit un determinat procés, però la decisió definitiva molt sovint vindrà donada per l'entrevista.
I les entrevistes s'han de preparar o s'haurien de preparar.
És a dir, no allò d'anar...
Clar, depèn del lloc, però es poden preparar. I també hi ha molts llibres que també parlen d'això, de com preparar-se una entrevista. Vull dir, des de la manera d'això de com vas vestit, que depèn, no serà el mateix amb una empresa que amb una altra, lògicament.
Molt important també per això.
És bastant important.
La manera de com anar vestit, de com anar pentinat, de com anar...
Sí, i depèn de quina empresa et presentes.
Clar, és adequar la imatge a aquella empresa a la que tu et vas a oferir. Lògicament, si vas a oferir-te, doncs, per exemple, de comercial, no pots anar vestit com aniries a oferir-te de paleta. O al revés. Si vas a oferir-te de paleta, no pots anar a oferir-te com aniries de comercial. Si no diran, ui, aquest no agafarà ni un maó.
D'acord.
Igual que els nervis, no? De dir, doncs, intentem controlar els nervis o els tics que tenim, doncs això ho diem a vegades i diu la gent, ja, però estaré més pendent potser de controlar els nervis que no vas...
És d'altra cosa.
No, hi ha coses molt simples, però si tu vas una mica conscienciat, una mica preparat, que tampoc fa falta allò una classe, no? Però quan t'ho diuen, diu, ai, és veritat que això ho faig.
D'acord,
no?
Us ho preguntàvem per si en general les entrevistes intenten incidir en aquells punts que no es poden demostrar a través del currículum, per dir-ho així. En aquell tarannà de la persona, en la manera d'actuar, en la manera d'adreçar-se als altres, sí, que evidentment en el currículum pot aparèixer
de
cap manera.
Queda reflectit en un paper. Clar, lògicament, llavors veus com, si per exemple és una feina de cara al públic, una persona doncs, pot tenir, diguéssim, informació i et pot posar que té experiència, però tu llavors veus si aquell tracte que pot tenir aquella persona de cara a un públic, que sigui més bo o més dolent, doncs tu pots veure si t'encaixa amb el que tu vols oferir amb la teva empresa. Potser és una persona doncs, que té un tracte bo, però allò més cuidat, més tranquil, o una persona més barroera, per dir-ho d'alguna manera. No? Clar, llavors l'empresari busca allò que li encaixi amb ell, amb la seva empresa. I en quant a la imatge, per exemple, ens trobem moltes persones que porten piercing, que porten tatuatges, que porten cabells llargs, nois... Clar, tot això ens hem d'adequar i hem d'esbrinar a quina empresa un s'està oferint i quina imatge està donant.
Perquè dit així en genèric, Anna i Mireia, piercings, més aviat mal vistos que ben vistos.
Depèn on te vagis.
Depèn on vagis.
És que és
depèn
on t'ofereixis.
Jo se t'estan quadriculant els ulls.
No, però preguntem des del punt de vista més pragmàtic que pugui haver-hi. Cabells llargs, més aviat mal vistos que ben vistos, amb nois.
Parlem amb nois. I depèn de quina feina amb noies, potser no els volen sueltos, els volen recollits, per exemple. Per exemple, alguna recepció d'hotel, per exemple, doncs alguna vegada se'ns ha dit, no? Home, doncs és que ens agrada doncs, que les noies vagin més amb el cabell recollit. Bueno, doncs si tot això ho sabem, prèviament, doncs es fan totes aquestes recomanacions a la persona. Moltes vegades la persona no pot saber en aquella empresa on es va oferir. Però, per exemple, anem a imaginar-nos una cadena de, anem a suposar, de supermercats. Doncs què hauria de fer la persona? Mira per internet aquella cadena, però anar-se'n amb aquell supermercat i mirar quina imatge estan oferint aquelles persones que estan treballant. I veure si aquelles persones porten...
Una cosa tan simple com això,
clar,
no?
Si porten piercing, no, resulta que veu que aquell foradet del nas el porta tapat amb una coseta blanca. Són aquells taps per tapar els forats dels piercing. O bé, doncs, que no hi ha cap noi que porti el cabell llarg. O a ningú se li veu cap tatuatge. Doncs perquè potser una persona doncs, no va escotada, va amb una samarreta de màniga llarga o de màniga.
Us ho preguntàvem perquè algú pot pensar que això són criteris discriminatoris o no, però vosaltres només feu valer que cada empresa té un criteri i per tant un s'ha d'adaptar més o menys a aquell criteri general.
És que si una persona busca feina potser en una botiga de discos de música alternativa o això, doncs valorarà molt positivament que vagi vestit d'una determinada manera, i potser no d'una altra. Nosaltres diem així en general, i a més quan diem allò dels piercings hi ha gent que això se li quadriculen els ulls i diu, què m'estàs dient ara, no? Que me'ls tregui? No, ojo, vull dir, simplement és a l'hora d'oferir-te que sí que tinguem una miqueta en compte.
Simplement que la discreció ajuda molt en aquests casos.
Sí, o que per exemple per fer d'auxiliar de cuina no et deixen portar anells ni piercings, i llavors està bé dir-ho, i si et vas oferir per ajudar en una cosa, tu has de saber que no t'ho deixaran portar. Per tant, d'entrada a l'entrevista doncs no està de més que t'ho treguis, i això és una cosa que nosaltres podem explicar.
D'acord. Tant en el currículum com en l'entrevista, qüestions més aviat de l'àmbit personal o de l'àmbit ideològic o de l'àmbit...
No.
Deixar-ho de banda.
Sí, totalment. Totalment.
Totalment.
Totalment. Moltes vegades nosaltres
veiem... Compte les entrevistes a parlar més del d'allò.
No, exacte. Sobre... Perquè generalment moltes vegades s'acostuma a parlar més del conte.
D'acord. Que no s'escapi futbol o l'estatut o que no s'escapi...
Que no s'escapi... Se'ns veuran.
D'acord. Però que no s'escapin coses que vagin més enllà de la fe.
D'entrada al currículum. I ara ja comença a anar una mica més de baixa el tema de les aficions, potser perquè hem estat matxacant molt nosaltres amb el tema aquest, i ara ja més o menys ja tenim la gent educada.
Per què? Perquè es posaven...
Sí, va haver com una tendència a fer que allò de les aficions.
Sí, la gent posava temes d'aficions, de m'agrada, i llavors era el típic, tothom posava el mateix, m'agrada passejar, m'agrada llegir, m'agrada anar al cine, m'agrada ballar, escoltar música, i dius, vale. Després de la jornada laboral, cadascú faci el que vulgui, però clar, a veure, això no té sentit en un currículum que l'envies a tot arreu. Això tindria sentit, anem a suposar, doncs, imagina't uns magatzems d'esport, val? I que aquella persona resulta que fa bàsquet, o que fa, trekking. Vale, doncs aquesta persona sí que és interessant que ho posi.
I que és el que acostumen a demanar moltes vegades en magatzems d'esport, a persones que habitualment practiquin, desenvolupin activitat esportiva.
Clar, perquè podrà aconsellar i de dir, escolta, mira, jo és que porto aquestes sabates perquè van molt bé, perquè no sé què... Val? Aquesta persona et podrà aconsellar. Però la resta no té res a veure. Llavors, si no té res a veure amb la feina, no cal que ho posem. Cadascú que faci el que vulgui amb el seu temps lliure, però no cal posar-ho en un currículum, perquè si no és allò inflar per inflar.
D'acord. Vale? Per tant, en un currículum què hi hem de posar, bàsicament?
Bàsicament.
Doncs
les dades personals, la formació que tenim, que s'hauria de ficar al centre l'any de finalització, val? Formació complementària, si hem fet cursos de formació ocupacional o hem fet cursos doncs, que li aniran bé per la feina.
Tot això ho repetim, acreditat.
Sí.
Sí. No un sí arrossegat,
sí, perquè...
oi? Però sí.
I a més aconsellem que ens hem trobat moltes vegades a tots aquells títols que a vegades, depèn en quina edat, han passat uns anys i no troben, no? I el graduat escolar, no sé, no el tinc, m'he canviat tantes vegades de pis que no el tinc, doncs intentem tenir-ho controlat o anar-lo buscant una despesa correcuita perquè si me'l demanen què faig.
Perquè es pot anar a buscar tot? Qualsevol titulació?
Sí, de fet. Inclús el graduat escolar, si ha tancat l'escola, doncs bueno, a través de la
generalitat
es pot arribar a aconseguir, si no, un certificat.
D'acord, és a dir, qualsevol certificat, diguem-ne, d'organisme o d'ensenyament públic es pot aconseguir.
Sí, inclús si una persona ha fet un curs, com per exemple nosaltres, que hagin fet un curs fa 10 anys amb nosaltres, al nivell 10.
Doncs també poden aconseguir...
Bé, que l'ha perdut, bé, i se li fa un certificat.
D'acord. En cas d'aquelles persones que hagin pogut estudiar en centres amb estudis més o menys homologats o no? Això es pot fer valer? Fins a quin punt? Com?
Bueno, el tema d'homologacions és complicat i llarg.
És complicat.
És complicat i llarg, sobretot per la gent que ve d'altres països. Val? Llavors ha d'anar al ministeri, demanar els papers al seu país, després que li portin, mirar les assignatures i convalidar-li. No és a cada país igual, ni és sempre igual. I és un tema llarg i una mica costós.
O sigui que cada cas és particular,
cada
també,
cas
en aquest
és particular,
sentit?
Sí, i cada país té certes convalidacions amb els estudis d'aquí. Uh-huh. I llavors s'ho han de mirar i això ho mira el ministeri. I llavors el tema d'homologacions quedaria així després.
En el cas d'escoles privades o de cursos que s'hagin pogut fer en escoles privades a matrícula, això
bé. Aviam, hi ha escoles privades i després hi ha temes públics i després hi ha cursos de formació i normalment fiquen l'escola i de vegades hi ha gent que inclou algunes matèries que vulguin ficar de més rellevància. Però en principi amb això no hi ha problema. Ara, si guardem tots els títols i tots...
Millor,
sobretot si són temes d'oferta pública.
Encara que pugui semblar una bestiesa, hi ha persones que col·loquen aquells estudis que no van arribar a finalitzar.
I tant,
sí, molt sovint.
I això hem de suposar que tampoc serveix de gran cosa.
No. A veure, moltes vegades, i inclús quan ens venen a nosaltres per fer l'orientació, que els hi preguntem quins estudis tenen i ens diuen, doncs tinc FP, FP2 o FP1. Clar, o tinc el graduat escolar. La nostra pregunta després és, però finalitzat? O sigui, sempre va acompanyada la pregunta de, però finalitzat? I moltes vegades és no. Clar, però ells ja ho posen en el currículum. Van fer el primer curs de l'FP1, però no el van acabar, no van aprovar el curs, però posen en el currículum que tenen FP1. Clar, no, això no es pot posar. Haurien de posar el nivell inferior, val? Que seria com els que han fet batxillerat, per exemple.
Sí.
El batxillerat antic, que era primer de BUP, segon i tercer de BUP, si no arribaves fins a tercer de BUP aprovat, i amb tot aprovat, no tens el batxillerat superior. Val? Tens el nivell immediatament inferior, el graduat escolar.
Que era del que es queixaven molts que havien fet el BUP, evidentment, perquè tres cursos de BUP gairebé per acabar, i deies, mira, doncs com si haguessis fet fins a vuitè de base.
Clar, però és com una persona que fa una carrera, arriba fins a quart o fins a cinquè,
no
li queda una assignatura o li queda el projecte per entregar, que això també ens passa, aquelles carreres tècniques que li queda el projecte, perquè resulta que amb les tècniques troben feina abans, a l'últim curs, diguéssim, abans de presentar el projecte, clar, comencen a treballar, però no han presentat projecte, clar, però és que llavors no es tenen la titulació. I al cap dels anys et diuen, no, jo és que sóc enginyer, tal. No, però si no tens el projecte, no tens la titulació.
I també està passant amb l'ESO.
Que ara ens també està passant amb l'ESO, això?
Sí, ve gent jove, bastant gent jove, que està, fins i tot ha fet quart, i li queden... doncs un parell. Diu, no, sé que el tinc. Bueno, no, al final no vaig anar als exàmens, doncs no el tens. I no el tens vol dir que aquells 3 anys...
Com si no servissin per res.
No serveixen.
No serveixen, eh?
No,
es diu així perquè és que és així.
És que és el graduat, i llavors sense el graduat, clar, nosaltres també insistim bastant, i més amb la gent jove, no? que el graduat és que el primer que et demanen, i el mínim que et demanen amb qualsevol feina. I llavors, no tenir el graduat suposa que tu estàs perdent unes oportunitats, i llavors a vegades per una assignatura o dues que se'ls ha fet molt de pal i que ho han deixat, doncs no tenen el graduat escolar, no tenen l'ESO.
I això us ho trobeu sovint, eh?
Això ens ho estem trobant...
joves,
per una, dues, tres, que van quedar penjades i resulta que es fa davant d'altres candidats, doncs evidentment
clar.
No cal ni dir-ho.
Clar, no tenen el graduat escolar i ara pues això, no? Hi ha moltes feines que ja ho demanen d'entrada, que tinguis el graduat escolar.
És a dir, que tinguis fins al final de l'ESO.
Sí, fins a l'ESO, l'obligatòria.
L'obligatòria.
Fonamental, eh? Fonamental, i cada dia serà més, que es demanarà més, i més tal com està el sector, que el tema de la construcció, doncs abans qualsevol persona que no acabava bons estudis se n'anava a fer de PO a la construcció, però clar, lògicament avui en dia no hi ha la quantitat de llocs de feina que hi havien, clar, quins recursos li quedaran amb aquesta persona que no té un graduat, no?
I per tant, al no haver-hi tants llocs de treball, és normal que es demani un grau d'exigència més alt a aquelles persones que s'incorporen al món laboral.
Si pots triar dintre dels que hi ha que tenen una formació, no agafaré el que no la té.
D'acord. Per una banda, hi ha això que serien mentides pietoses, per dir-ho d'aquella manera, i després hi ha, bé, aquelles mentides així obertament, que hem de suposar que desautoritzen qualsevol currículum si es posa quelcom que després...
El tema dels idiomes
és un tema que la gent acostuma a inflar. Bueno, hi ha gent que ho infla, després m'he trobat gent que no, que és molt modesta i que baixa. Ni una cosa ni l'altra.
Però en general s'acostuma a inflar, no?
Sí, perquè tampoc hi ha... Això volen arreglar d'una altra manera, ficant els nivells. Val? Vull dir, si ho aconsegueixen fer era una proposta, doncs llavors valorar-ho. Vull dir que vas a una escola oficial d'idiomes i llavors tu ho deixes, no? Pues el nivell A, el nivell B, perquè realment és molt difícil, perquè tu pots preguntar a una persona, bueno, quin nivell d'anglès tens? L'entens, sí, però a nivell que, bueno, amb el cou em vaig quedar...
D'acord. Clar, és una cosa... Estem tan... millor de si l'entens, si clar, el parles, si el coneix.
Clar, sí. És molt subjectiu i llavors... Ara hi ha gent que et diu que el veus i dius alt, però alt com? I llavors diu, bueno... Pues sí, ja m'entenc jo. Bueno, pues llavors no és alt, vull dir, també hem de ser conscients de que si d'entrada en una entrevista et pregunten algú en anglès i et quedes així parat, doncs llavors ja no estàs demostrant un nivell alt i ho podem fer.
Aturem-nos un moment aquí. L'idioma, i gairebé diríem, és un criteri bastant fonamental conèixer els idiomes oficials, català i castellà?
Ara sí.
Sí. Ara sí.
Ara sí. A veure, ara se'ns demana en totes les aquelles, totes les ofertes, totes, català-castellà.
No cal que sigui sector públic o privat?
No, no, no.
En general,
no. Que com a mínim la persona pugui parlar català i castellà bé. Que el català com a mínim que l'entengui. Clar, també ens trobem amb un problema, que hi ha molta gent nouvinguda que el català, doncs, que té un problema de comprensió. Llavors, clar, aquí han de fer formació, lògicament.
Però es demana,
Sí, sí.
Gairebé com una condició d'aquelles sine qua non.
Moltes empreses. I depèn per quina feina és imprescindible. Si vols treballar d'administratiu, doncs és imprescindible el català i castellà. Hi ha molta gent que no ho acaba d'entendre, que es queda una mica així, però jo crec...
Tornem a estar amb allò, no considerarem res més, només que des del punt de vista amb el qual es troben la gent de nivell 10 és imprescindible conèixer català i castellà.
Sí, i aconsellem a tothom que faci cursos de català, i hi ha molta gent interessada moltíssima en fer cursos de català per
reconèixer... Sí, hi ha un overbooking general amb això.
Fins i tot no troben plaça, aquest és l'altre problema.
De com poder satisfer aquesta necessitat d'una forma ràpida. A partir d'aquí, idiomes valorats, hem de suposar l'anglès, per començar?
Sí. I depèn quina empresa, perquè hi ha empreses, aquí es van instal·lar un parell d'empreses franceses, i que feien, bueno, pues, tenien negocis i tractes amb França, i llavors valoraven en francès.
D'acord.
Val? Però normalment és l'anglès. Sí. I més en tema hostaleria o així, doncs valoren l'anglès.
D'acord. En un currículum, per tant, què és millor? Pecar per defecte o pecar per excés en la qüestió
per
dels
excés,
idiomes?
Jo no,
per no excés ho aconseguiries mai.
És greu perquè, clar, una persona, i això ens ha passat al llarg de tots aquests anys, que la persona posa, doncs, que té un nivell alt d'anglès
i
fan una prova o l'entrevista directament en anglès. I, clar, llavors no poder articular paraula ni entendre res.
I, per tant...
Llavors, marxes,
Vull dir, és molt dur. És molt dur.
Clar. Així directament, eh?
Clar, llavors
que li preguntin quin és el seu coneixement d'anglès, que digui bo, i li plantifiquin una entrevista en anglès.
O que facin una pregunta allò mitja entrevista, que això també ocupava, no? I que li facin, quan no s'ho espera, pam, en anglès, i llavors que... No, doncs si estàs dient que tens un bon nivell, que puguis respondre. Clar. Si no, més val pues, baixar una miqueta i dir la veritat.
D'acord.
No? Hi ha gent que té molt bon nivell d'anglès i fica mig, doncs bueno, pues, depèn on sigui, doncs és positiu que fiqui certament el nivell que té. I si no està molt clar, doncs hi ha gent que fa un petit quadre i llavors va ficant si l'entén, si el parla, saps? I té un nivell de conversa, llavors va especificar una miqueta més i ja està.
És requisit indispensable cada cop més carnet de conduir?
Per depèn de quina oferta.
No ho dieu un sí categòric.
Sí que és una cosa que es demana.
Sí, es valora.
Sí, es valora.
Però clar, si és una dependenta, per exemple, o així...
D'acord, doncs... per dir, es valora, però només del que es podia valorar anys enrere.
No, el que passa és que sempre és una cosa que sempre la posem en el currículum. Afegit, Sí, si tens el carnet i disposes de cotxe, home, lògicament és això, és un plus.
D'acord. La persona de deixar per escrit, diguem-ne, una certa intenció d'alguna cosa, sóc una persona molt disposada, tinc flexibilitat horària, m'és igual la jornada, no sé què, sí, no, com?
Bueno, de fet, també es ficava més abans lo de disponibilitat
i flexibilitat. Sí, a lo màxim que arribaríem nosaltres des del centre seria això, lo de disponibilitat horària.
I no especificar res més.
No.
I de fet, ara que també penso moltes vegades que ja se suposa quan tu vas entregant currículums i això que en principi... Sí que hi ha gent que especifica que pot als matins o a les tardes i llavors està bé. Vull dir, fer-ho al revés. Tu quan vas a presentar un currículum i dius, per temes familiars o qualsevol cosa, o tenen un nano petit matí o així, doncs podria treballar els matins fins tal hora. Doncs llavors no està malament ficar-ho, perquè si no la persona que l'ha d'entrevistar ja sap més o menys per...
Ho dic perquè no passés com això de l'idioma, que un parli de disponibilitat horària i arribi el dia de l'entrevista i resulta que això es vagi retallant.
Això també ha passat, i que llavors la gent que li van preguntant i va dient que no, perquè si dius disponibilitat horària, doncs també se suposa que si et demanen un dissabte o algun horari també ho podràs fer, no? I llavors després comencen els peros. Sí, però això no, sí, però que no puc. No, si ho fiques és perquè ho fiques, i si no, doncs fes-ho al revés, digues que de dilluns a divendres pel matí, que tindràs més dificultats, segurament,
val?
Perquè hi haurà un altre que sí que tindrà disponibilitat, però si ho fiques i després en una entrevista comences a ficar pegues, doncs tampoc, llavors no, és això, no ho estem fent un currículum real.
D'acord.
Això, la veritat, quan seria com a autocandidatura, que la persona va a oferir-se i deixa el currículum a una empresa, però si, per exemple, veiem un anunci, com per exemple poden ser els nostres, que sempre posem l'horari, bàsicament posem l'horari si ens l'ha dit l'empresa o generalment li preguntem, o bé, per exemple, a la premsa, que moltes vegades també hi ha l'horari, doncs llavors si veiem que l'horari ja no el podem fer, ja no ens hi presentem, perquè si no, clar, és tonteria enviar un currículum que després ens truquin i no, és que amb aquest horari no puc. Vale. Això ens passa molt a través de la xarxa que estem, que es diu Xaloc, que és de la Diputació, que de vegades ens surten candidats d'altres zones, barcelonès, Baix Llobregat, per ofertes d'aquí de Sitges. Nosaltres, fixa-t'hi, que els hi truquem, els hi preguntem la disponibilitat, si estarien disposats a venir a treballar aquí a Sitges, ens diuen que sí, els hi diem, doncs envia'ns el currículum que li passarem a l'empresa, ens l'envien...
I quan arriba el moment...
I quan arriba l'hora de que l'empresa contacta amb ells, els diu, no, és que jo a Sitges no vull venir a treballar. Home, vull dir, clar, ja hem fet tot el recorregut, se t'ha preguntat, se t'ha dit, ens envies el currículum, lògicament és perquè estàs disposat per aquelles condicions, si no, ja no presentis el currículum.
D'acord.
Doncs amb el tema de disponibilitat de zona i horària, doncs hauria de ser el mateix.
Per tant, un ha de ser molt conscient d'ell mateix, per dir-ho
així. Del que pot fer.
I del que pot fer, clar. O del que està disposat a fer.
Clar.
Perquè algunes de les ofertes també parlen d'horari concertant el moment de l'entrevista, per exemple.
Sí.
Aleshores, se suposa que un també ha d'estar disposat...
Perquè llavors l'empresa també té aquella disponibilitat d'adaptar-se. Bueno, una mica m'adaptaré al que el candidat em pugui fer. Si trobo un candidat que m'agrada més i em diu que en lloc de venir a les 8 vindrà a les 9, quarts de 10, doncs em puc adaptar.
D'acord. O sigui, no es tracta de malfiar.
No.
Quan es posa concertant el moment de l'entrevista i compensi quin faran fer més hores o no. Moltes vegades, quan es parla de concertar en el moment de l'entrevista, es parla per encaixar, diguem-ne, les disponibilitats i per facilitar encara més les coses.
L'empresa té aquella possibilitat de dir, bueno, m'és igual començar entre les 8, les 9, les 10, i acabar entre tal hora, tal altra i tal altra.
Què ens deixem, bàsicament, per un currículum?
Bueno, com dit...
L'experiència.
Bueno, clar, el següent pas era l'experiència laboral. Val? I és el que dèiem, enllaçàvem amb el d'abans, el tema de ficar l'experiència i de centrar-nos bastant en l'oferta, no? De tenir un currículum base, que moltes vegades ho diem, currículum base, i després modificant-ho depèn de l'oferta que veiem, perquè no totes les ofertes són igual i no tots els currículums han de ser iguals. Si fem un currículum i anem a cortar per i ho anem enviant a tot arreu, realment doncs no estàs no l'estàs adreçant perquè l'oferta, ho estàs fent doncs una mica així genèric.
Perquè en aquests minuts finals desaconselleu, com ens heu dit en altres ocasions, allò de dir, no, és que jo el que sigui. Com que està tan malament tot això de feina, el que sigui ja m'està bé, no?
Això quan veig gent a vegades li dic, aquesta feina no existeix i pel que sigui, igual que tots no servim pel mateix.
És a dir, aquesta feina no existeix, o pel que sigui.
No,
no,
del que sigui no, perquè quan dius...
No funciona.
No, jo puc treballar del que sigui, de veritat. I dius, vale, aviam, del que sigui no, perquè llavors comences. Que pots treballar d'auxiliar de geriatria? No, m'ha vist, potser no. Que podries treballar... No, llavors ja va sortint el què, no? Doncs comencem. De què t'agradaria treballar? I encara que sigui un sector que no has vist tocat, no tots... A més, és que no passa res, no tots servim pel mateix. Vull dir que realment una persona estarà encantada fent una feina i una altra persona no, i no passa res.
Però tornem a tornar a la pilota. Mira, i encara que estiguem en una època on sigui molt difícil trobar feina, és bo que cadascú es plantegi d'allò que voldria treballar.
És el primer que
t'has de plantejar. Encara que estigui malament.
És el primer que t'has de plantejar, perquè és que si no, llavors comencem a fer...
Perquè si no, a partir on anem? Si no sabem què és el que volem fer, hem de saber què volem fer i què podem fer. I a partir d'aquí, analitzar el mercat laboral i a quina zona anem a oferir-nos. Però sabent què volem i què podem.
Ara, el que volem no deu ser una opció sola, no?
No, home, no. També les persones servim per més d'una cosa.
D'acord. Eh? O sigui, una, dues, tres, quatre...
Sí,
sí, sí, hi ha moltes, sí, opcions.
Moltes opcions. Moltes. De vegades la persona, quan surt de les entrevistes d'orientació, surt potser amb 8 ocupacions diferents. I
d'acord.
Diu, clar, jo pensava que només podia fer una cosa, mm-hmm. Home, no.
És a dir, amb 8 possibilitats, cap de les quals... Clar. Diguem-ne, és dolenta des del seu punt de vista dels interessos personals,
sí,
eh?
Sí,
sinó
sí.
Que pot trobar més d'una cosa que li pot agradar fer
i que les pot desenvolupar.
Bé, d'acord.
I si, per exemple, hi ha alguna cosa que li agrada però que li faltaria formació, el que hem de fer és redirigir-lo cap a fer una formació adient i ràpida perquè es pugui incorporar al mercat de treball.
Mm-hmm. Recordem, per tant, el que són els horaris d'aquests tallers i els dies. Aquí ens han deixat una documentació. Avui hi havia dia de preparació de currículum i demà dimarts, 1 de desembre també, però el Prepara el teu currículum tornarà el dilluns 14 i el dimarts 15 mm-hmm. de desembre, com ens deia l'Anna i la Mireia, són 2 dies per una cosa i 2 dies per una altra. Per tant, les properes, és a dir, les properes jornades, dilluns 14 i dimarts 15, de 10 del matí a 12 del migdia, i els canals de recerca de feina, dimecres 16 i divendres 18. Però com els comentàvem, hi ha infinites possibilitats. L'entrevista de feina, posa't en situació, el taller es farà el dimecres 9 i el divendres 11, o sigui, passat el pont de la Puríssima, el dimecres dia 9 i el divendres dia 11. Valen alguna cosa aquests tallers,
no,
Anna?
No.
Mireia,
no.
Absolutament gratuïts.
Sí, sí, sí.
S'hi pot adreçar qualsevol persona estigui a l'atur, no?
Les persones que estiguin introduïdes a la nostra borsa.
Doncs expliquem-ho res, en un minut,
res.
Això.
S'ha d'estar introduït a la nostra borsa, ja està, la borsa de treball de la xarxa Xaloc. Res, ja està.
Mm-hmm. És a dir, una persona va al nivell 10,
bé,
diu, estic a l'atur,
ja
em podeu ficar d'allò.
Sí, sí, que busqui feina, que estigui en recerca de feina.
D'acord.
Bé com a millora o bé perquè està a l'atur.
D'acord, però en qualsevol cas està inscrit a la borsa de treball del nivell 10.
Les sessions informatives, perquè si algú penses que vull anar a apuntar-me a la borsa de treball així, cada dia 2:15 hi ha les sessions informatives i després li donaran cita.
D'acord.
De les tècniques i llavors ja està.
Per tant, encara més fàcil. Si vostès estan a casa i pensen, bé, anem a fer alguna cosa, cada dia 2:15 mm-hmm. hi ha sessions informatives al nivell 10 sobre doncs, tot aquest procés que ens comentava l'Anna. Mm-hmm. Com introduir-se dins la base de dades del nivell 10 i, per tant, en conseqüència, com disposar d'aquests recursos que ofereix el nivell 10. En un mes hi tornem, són les 11:48. Anna Milà, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Mireia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Sí.
Fins ara. Mm-hmm.